Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky. Doncs un dia més estem aquí amb la Vanessa Parellada, psicòloga, per abordar un assumpte que de vegades ja m'ha explicat fora de micros que es confon, no és així, Vanessa?
Sí, és així, bon dia,
Jamila. Bon dia, Vanessa.
Tinc unes quantes, li deia ara a Jamila, unes quantes pacients, quasi tots són dones, que es troben amb aquest perfil i crec que és interessant perquè sospito i diria que quasi tinc la certesa de que això o ens passa o ens ha passat a totes i a tots alguna vegada i se sol confondre amb tenir baixa autoestima. Parlo d'aquestes persones que tenen que des de fora funcionen bé, que semblen persones responsables, resolutives, adaptatives, que no generen problemes, que compleixen, que hi són, fins i tot poden tenir càrrecs importants, i si els hi preguntes què tal, et contesten que bé, però quan rasques una mica, te n'adones que hi ha algú que és com una mena de tensió interna sostinguda, i els genera molt malestar, no és algo com molt evident, com un trastorn, no és un trastorn com a tal, però sí genera com molta tensió i és una mena de dependència que tenen de com reaccionen els altres. Dependre de si hi ha aprovació, sobretot, de no tenir conflictes amb els altres. I així, aquí comença la confusió aquesta que dèiem al principi amb la Jamila, que a vegades això es confon amb no tenir autoestima. Aquesta gent, no, però tu has de ser tu i no has de dependre del que els altres pensin, perquè si depens del que els altres pensin és perquè no tens autoestima, no creus en tu. I no és el cas. Sí que són persones que coneixen les seves aptituds i les seves habilitats i saben què valen i, de fet, si els hi pregunten, tenen un bon concepte de si mateixes i s'estimen, però tenen aquest sistema de regulació emocional com externalitzat. No el tenen dins, sinó que el tenen fora. Per exemple, situacions. Una situació de feina que un acaba una reunió, hem tingut una conversa que ha anat bé, la reunió la recordes, t'has quedat amb bones sensacions, però no hi ha un feedback, o no et contesten, o no t'envien un mail que t'havien dit, o hi ha silenci. Llavors, no ha canviat res de la teva intervenció, però sí que canvia la lectura que fas de la teva intervenció a partir de la resposta externa que has obtingut, que en aquest cas és silenci, o no tens aquesta validació de que ha anat bé. En parella això encara és més intens, no? Si la teva parella fa una resposta una mica més freda, si hi ha un silenci. Aquestes persones que necessiten constantment que contestin el mòbil ràpid, no? Que hi hagi una resposta ràpida, de seguida entren en revisió, si ha dit alguna cosa malament, si ell li ha molestat, si ja no sent el mateix, i en família aquest patró és quasi automàtic, no? Ens trobem cedint una vegada més en situacions que potser no ens venen de gust, repetint rols que ja no ens encaixen, intentem evitar aquestes tensions, no? Hi ha una sensació de no estar bé amb tu mateixa, però tampoc no estàs del tot malament. Bueno, cap d'aquestes situacions és greu en si mateixa. El que és rellevant és el mecanisme que s'activa, no? I molta gent com interpreta això? Bueno, és que sóc molt empàtica, és que jo tinc aquest caràcter que m'adapto sempre, a mi m'importa fer-ho tot bé i intento sempre fer-ho tot bé, que la gent se senti bé. En casos de parella la frase és, bueno, és que jo sóc una mica, igual sóc massa intensa. Igual sóc jo que escric massa i sóc massa impulsiva i escric massa, no? I llavors aquestes frases potser sí que són veritat, a lo millor sí que ets una persona exigent, a lo millor sí que ets una persona empàtica, però no és tota la veritat. La qüestió, la diferència és si el teu estat intern depèn de com reaccionen els altres. Llavors ja no parlem de valors o de preferències o de jo sóc així, jo sóc aixà, sinó que estem parlant de regulació emocional externa, que depèn dels altres, no? Si necessites que et validin per sentir que estàs bé, ja no és autoestima el que està en joc, és una dependència emocional ben organitzada, però és una dependència, no? O sigui, si la teva calma depèn de que l'altre no s'incomodi, ja no estàs triant tu ser empàtica o ser exigent o ser bona amb l'altra persona, sinó que ja depens d'això, ja no és una tria.
com a éssers humans, no? Que vivim en societat i que al final dins de la nostra naturalesa podem dir que està la necessitat d'encaixar en el grup, de tenir un rol social acceptable.
Exacte. Com I això encaixa? No és incompatible. Clar, clar.
Com compatibilitzar, no? Aquesta visió amb doncs el nostre instint, que és veritat que hi ha algunes persones que això s'ho prenen més que altres, perquè també hi ha una mica també l'altre extrem, no? De la persona que això m'és igual tot, jo faig la meva i si t'incomoda
i endavant. Allà tu, aquests te'n parlarem un altre dia d'aquests. Aquests no solen venir a teràpia. Per això parlem avui d'aquests que sí solen venir i que pateixen molt. Mm. Això quan se n'adonen de què fan això, perquè mentre estan viuen molts anys com amb una mena de desconnexió de si mateixos o de si mateixes, no? La clau quina és? Mm. La clau és tu poder posar límits sense que sentis que la teva relació està en perill.
D'acord.
O que l'altra persona s'incomodi no sigui una amenaça per la teva estabilitat mental. Perquè, evidentment, tots volem agradar, tots volem encaixar, i l'objectiu no és voler deixar d'encaixar o que ens sigui igual tot, que seria l'altre extrem aquest del que parlaven allà a Mila, no? Mm-hmm. L'objectiu no és aquest. L'objectiu és que no sigui el centre de la teva vida. Mm. Que hi hagi un conflicte o un desajust no et posi en dubte a tu mateixa. Que tu puguis posar un límit sense la sensació de que t'has de disculpar mil vegades, que tu puguis sostenir un desacord sense desmuntar-te, que tu puguis dir, doncs jo ho veig així, i que l'altra persona no hi estigui d'acord, i que no sentis que està en risc la teva relació ni el teu valor. Mm. No? Quins comportaments tenen aquestes persones que potser ens poden servir per veure, per distingir, no? El que seria intentar més o menys conviure o dependre de la validació dels altres. Aquestes persones tenen una tendència a revisar constantment com han quedat davant dels altres.
D'acord.
És que em sembla que s'ha quedat una mica en sèrie, no? No l'has vist una miqueta més sèrie quan hem marxat? Mm. Quan li he dit això, no has notat que ha canviat una mica, que ha canviat de... No? O sigui, aquesta gent que està tot el rato revisant si l'altre... aquesta necessitat de que l'altre entengui el que volem dir. Mm. No? Sí, ens hem enfadat, jo t'ho explico, vale, no passa res. Però m'entens el que vull dir? Necessito no només que no ens enfadem, sinó que entenguis exactament el que jo vull dir, perquè per mi és important que ho entenguis i que ho validis. Perquè
d'acord.
Com si el meu propi criteri no fos suficient. Mm. No? O sigui, els hi costa sostenir decisions si no són ben rebudes. No? Mm-hmm. Jo vull anar aquí, no, jo vull anar allà, bueno, doncs jo prefereixo anar aquí, bueno, doncs si hem d'anar aquí, no, jo no hi vaig, bueno, doncs ja ens veurem després, jo sí, vull anar aquí, no? I et queden, això ja no ho farien directament, aquesta gent,
clar.
Bueno, doncs si tu vols anar allà, a mi m'és igual, en realitat jo sóc superflexible,
yeah.
M'adapto i faig el que l'altre, o el teu discurs s'ajusta en funció de qui estàs, no? Això no ho diré perquè potser és que aquesta persona és molt tradicional, molt conservadora, si jo dic aquesta frase... Igual no s'entén o pensaran que sóc massa feminista o massa radical o, bueno, ajusto. Una cosa és que no vulguis generar una discussió, un debat
clar.
Estèril, i l'altra cosa és que tu et facis petita per encaixar. Mm. És una diferència sutil. En parella igual es veu més perquè hi ha aquesta hipervigilància en el to de veu, en els gestos, en els silencis. És que normalment em contestes al cap de 2 hores i avui has tardat 3. Què ha passat? Doncs res, que m'he dormit. Ja, però és que l'últim adéu que m'has dit has posat una coma i normalment poses un cor.
Ja.
No? O sigui, aquesta hiper... Ostres, doncs no sé, no sabia ni lo del cor, no? O sigui,
ja.
Aquesta hipervigilància i aquest voler-ho arreglar ràpid. Si hi ha un desacord, necessitar arreglar-ho al moment. Que hi ha vegades que hi ha desacords que s'han de deixar respirar, perquè a vegades discuteixes i l'endemà ho veus diferent.
Yeah.
Necessites refredar-te perquè després igual hi ha coses que hauries que per tu eren un problema ahir i avui potser ja no ho veus de la mateixa manera, no? Hi ha coses que s'han de reposar, que s'han de deixar respirar.
I molts cops aquesta insistència en arreglar les coses al moment genera l'efecte completament contrari,
exacte.
No? Si volies que t'entenguessin, ara encara menys.
L'altre també té les seves coses i l'altre igual necessita doncs, una mica de distància perquè també té les seves particularitats, com tots tenim les nostres, i l'altre potser pensa, si segueix insistint, li contestaré malament i no vull... Llavors, prefereixo que parlem demà perquè no tinc ganes de parlar-te malament. Però és que com insisteixis, però l'altra persona té tanta ansietat i vol evitar tant aquell malestar que li genera el no tenir la validació al moment, que necessita aquesta resolució al moment i necessita o no és capaç de sostenir aquesta incomoditat. No? Això no és una debilitat personal, no és que aquesta persona no tingui autoestima o sigui dèbil o sigui massa ansiosa. Al final és un aprenentatge que fem en edats molt primerenques que no defineixen qui som, però sí que condicionen en certa manera la manera com després ens relacionarem. No? Els contextos on l'afecte potser era condicional, no era incondicional. No calia que fossin coses molt explícites o molt extremes, perquè a vegades és subtil, i com més subtil és, més difícil és de detectar. No? Però quan, per exemple, el reconeixement arriba només quan les coses les fas bé, quan els errors generen tensió o refredament o distància, coses que per aquesta gent són especialistes en detectar canvis subtils en l'ambient, en l'energia de l'ambient, en els altres, no? Perquè s'han criat en entorns on hi havia una fredor molt subtil, però que la detectava i sabia que alguna havia fet malament. Llavors aquesta persona, quan hi ha un silenci, ja no és ella que conscientment reflexiona, sinó que el seu sistema nerviós s'ha construït o ha madurat sent molt sensible a aquests canvis. No? Estem parlant d'èpoques en les que el que recordem són sensacions corporals d'aquells moments. No, no recordem, no tenim una memòria declarativa d'aquells anys, però sí que el nostre cos recorda i el nostre sistema nerviós queda sensibilitzat, sobretot les àrees que tenen a veure amb la gestió emocional, a captar aquest tipus d'estímuls i entendre, ja ho hem dit moltes vegades, que el cervell, la seva funció és sobreviure, i el detectar quan és segur estar amb els que han de vetllar per la teva protecció és fonamental per la teva supervivència. No? En una època en els éssers humans naixem amb el sistema nerviós molt immadur i es va madurant durant molts anys, no? Fins als 20 i pico d'anys gairebé. No? Per tant, són èpoques en què el sistema nerviós és molt moldejable, molt sensible, i sobretot en les figures que tenen a veure, doncs això, amb la supervivència, amb la protecció, que són les figures amb les que els nens petits vinculen, no? Són les que s'encarreguen de la seva supervivència. I s'acaba associant, si encaixo estic en vincle, per tant estic segur, i si no encaixo hi ha un risc de desconnexió, per tant és una amenaça. Potser hi ha un risc de la meva supervivència. No? No es processa com una idea conscient, sinó que es registra com una experiència emocional repetida, que amb el temps es converteix en un sistema automàtic. Per sentir-te bé, necessites senyals externes de validació. Per això, en la vida adulta no només es manté, sinó que reactiva més força precisament en les relacions significatives. La família és on s'aprèn el patró i on es manté, la parella és on es posa a prova. I moltes persones s'adonen que tot i que funcionen bé, no són lliures del tot en com es regulen, no?
És gent, diguem, aquestes persones que tendeix a ser molt complaent, dificultat de dir no, això avui no puc ajudar-te amb això, no?
Sobretot si és una relació significativa, però fins i tot en altres tipus de relacions. No tenen costum de... Però és que moltes vegades hi ha una desconnexió de les seves pròpies necessitats que ja ni tan sols saben el que volen, en realitat, no? A curt termini té avantatges, perquè si no, no es mantindria.
Clar.
Facilita l'adaptació, redueix el conflicte, millora el rendiment, sobretot en entorns exigents, però a llarg termini el cost és alt. Fatiga mental, autoexigència sostinguda i una sensació difusa, que això sí que pot arribar a dur a teràpia, de que no saps exactament què et passa, però no estàs bé del tot. No saps exactament què vols, perquè estàs massa pendent del que s'espera i entres en bucles d'aquests, en persones que saps que no et convenen, no? Penso en pacients concretes, però que necessites que aquella persona et contesti, tot i saber que tampoc, probablement, no és un perfil de persona amb la que tindries una relació, no? Però tenen aquesta... No és la persona, és el teu patró de relacionar-te el que genera aquest enganxe a persones que en algun moment potser et donen molt i després t'ho deixen de donar i tu necessites que segueixin donant-te aquesta validació. I fins i tot en la família també passa, encara que siguin persones molt significatives. Pots estimar-los molt, però no acabes de poder ser tu amb llibertat, no? I això genera aquesta sensació de que ets dins, però no et sents dins del tot. O sigui, no és una cosa, a més, que esclati de cop, no? Es va acumulant i un dia arribes amb aquesta sensació sostinguda de desconnexió i també es manté amb la falsa il·lusió de que tu gestiones, no? Aquesta pacient amb aquestes relacions de, bueno, doncs jo ara estaré, em distrauré, no estaré tan pendent del mòbil i després, no, que li dius no et fiquis amb això perquè no et fa bé, no és un patró que... O sigui, estàs alimentant una relació que fa potent un patró que ja portes teu, sí. No? No, perquè jo gestiono, perquè jo ho controlo, perquè... I al final el que estàs fent és distreure. Distreure l'atenció, però no estàs canviant coses, no? És normal voler agradar? Sí que és normal, no? Ja ho hem dit al principi. Però la qüestió no és si és normal o no, sinó quin paper juga el voler agradar en la teva regulació.
Uf, complicat, eh? Perquè, clar, està això un desig doncs, natural de la persona,
sí.
Però bé, això que ens estàs explicant, no? d'aquesta urgència, no? Per obtenir la validació al moment, sí. D'aquesta necessitat d'analitzar tota la situació, d'aquesta...
I de no saber ja ni tu el que vols, exacte. Ni el que t'agrada, sinó però tu què vols, però què t'agrada a tu, no? O sigui, ja no saber què vols tu. És la necessitat de que l'altre et reguli a tu. Que tu no pots estar bé si l'altre no està bé amb tu.
Podríem dir que són persones amb... És que aquesta expressió, entenc que des de la psicologia és una expressió que no es pot utilitzar, no? Però persones amb poca personalitat.
Correcte, no es pot utilitzar. Però sí, és el que...
Es diu, no? Aquesta persona és que té moltíssima personalitat i aquesta altra no és que no té caràcter, no té personalitat. Ja sé que és un error.
És veritat que s'utilitza aquesta expressió. La personalitat al final és com el conjunt de característiques estables en el temps que t'ajuden a dir com ets. Per tant, tothom tenim una personalitat i no n'hi ha molta o poca. Per tant, sí que és incorrecta aquesta cosa de no molta personalitat i es confon la personalitat amb un caràcter fort en el sentit d'una persona que té un criteri molt clar i que és molt rígida a l'hora de mantenir-lo. No? Que a vegades es parla de caràcter, tenir molt caràcter com a algú bo i una persona pot ser molt suau amb les seves formes però tenir un criteri molt clar i no canviar-lo fàcilment o canviar-lo quan creu que és...
Clar,
és necessari,
sí.
Exacte, o sigui, ser molt rígid tampoc és una qualitat de la que està orgullós.
Ja.
Però sí, entès això que dius amb la sensació aquesta de
no saps el que vols, et vas adaptant, no
exacte.
Saps la situació.
En aquest sentit, sí, o sigui, el tenir molta personalitat el que vol dir segurament és que aquesta persona té una
manera,
uns gustos molt marcats,
clar.
No? O que és igual si està amb tu, o està amb una altra persona, o està amb un heavy, o està amb un... No sé, amb qualsevol altre, que ella té els seus gustos, té la seva opinió. A lo millor no t'ho diu de manera desagradable i quan està amb intimitat diu pues vaya merda aquesta música,
sí.
Però quan està amb algú que li agrada aquella música diu pues no seria la meva preferida, prefereix un altre tipus de música.
Sí.
Però l'opinió és la mateixa. L'expressió potser canvia perquè hi ha una cosa que és l'educació, que intentem mantenir-la, però el fons no canvia. En canvi, una persona que necessita aquesta validació diria ostres, pues sí, està superbé, perquè jo me'n recordo que jo també escoltava aquests grups i també m'agradaven, i jo en el fons també sóc una mica heavy, no? Perquè quan ja vols identificar-te amb l'altre perquè l'altre t'accepti, i necessites que t'accepti el heavy, i necessites que t'accepti el hippie,
exacte.
I necessites que t'accepti la mare, i la parella, i el jefe, que al final...
No pots agradar a tothom, a tota l'estona.
Clar, no ets una Coca-Cola, no pots
cansino,
agradar a tothom.
No?
Clar, és molt esgotador. I al final dius, però
esgotador.
A mi realment què m'agrada?
Ja.
Perquè t'esforces en que t'agradin coses en funció de l'entorn amb el que estàs, perquè potser és el que et toca estar en aquell moment, i vols encaixar, però encaixar no és la paraula, és que et validin.
Clar.
No? Poder sostenir la incomoditat de... No, o sigui, per aquestes persones no coincidir amb els altres és incòmode.
Clar.
És
aquí
incòmode perquè penses que no coincidir amb els altres farà que no siguis acceptada o acceptat i necessites sentir que pertanys i que t'accepten per sentir que estàs bé, per sentir-te segur tu mateix, per sentir que el que ets és valuós. Aquesta és la clau, no? Que tu, el teu valor, depengui de si l'altre te'l valida o no.
Mira, això em fa pensar, sempre ho relaciono amb reels d'Instagram, perquè, com veieu, tinc un problema amb Instagram.
Jo me l'he desinstal·lat, l'aplicació.
Ah, ho has aconseguit, jo no.
Perdona, ho rectifico. Me la vaig desinstal·lar i me la vaig tornar a instal·lar. Perquè dic, ostres, és que és molt pesat, això.
És molt dolent, és molt dolent.
Sí, no, me l'he de tornar a desinstal·lar, ara me n'acabo d'adonar.
Passo molt de temps allà, per tant, tinc referències constants. I sortia un reel d'una noia, no?, que explicava, doncs, que s'havia posat una norma i era com la norma de l'ensaladilla, perquè ella...
Ostres, m'encanta el nom, ja m'és igual de què vagi.
De que ella, la pobra, estava un dia amb mil coses a fer, molt enfeinada, no sé què, i tenia un sopar que era, doncs, cadascú porta alguna
cosa. Sí.
I va arribar a casa i a les 12 de la nit es va posar allà a fer l'ensaladilla perquè era el seu plat, no sé què.
El seu plat estrella.
Exacte, i algú li va dir, escolta, amb tot el que has patit per fer aquesta ensaladilla, per portar-la avui... No has pensat que si haguessis comprat una cosa feta t'estimaríem igual? O sigui, és necessari tot aquest treball que has fet de l'ensaladilla...
De bullir les patates... De...
Exacte.
A més, s'ha de fer el dia abans, ha de fer amb temps, perquè hem de
clar,
macerar els ingredients.
A les 12 de la nit, i a partir d'allà va dir, ostres, doncs la meva norma és que no faré més ensaladilles... Tipus,
però està molt bé, ens ajudarà molt en recordar-nos de lo d'avui, en
clar,
aquest cas.
I clar, quan té aquest automatisme de dir, ostres, no, és que ve no sé qui, ha de fer preparar per l'altre, no?
Sí.
I et supera, però ho fas igual per quedar bé, per sentir-te que ets important, mirar el que ha fet, l'ensaladilla.
Perquè si no fas l'ensaladilla, no? O sigui, comprar
malament,
una truita feta,
exacte,
és massa
queda
poc.
Malament i tal. I diu, doncs en aquest moment em recordo l'ensaladilla i dic, no, l'ensaladilla.
Doncs jo crec que la podríem adoptar, la regla de l'ensaladilla, i seria una mica aplicable en això, de dir, realment, he de fer una ensaladilla a les 12 de la nit per portar demà amb un dinar informal, doncs igual no fa falta. Demà al matí agafo una mica de pa, uns tomàquets, un pernil i ximpunt, perquè a més, quan portes, fas un pongo que cadascú posa alguna cosa, acaba sobrant menjar.
Efectivament, i després el del costat, no s'ha currat l'ensaladilla, el del costat l'altre també ha anat al Can Manolo i ha comprat una coca.
Una coca, clar. I llavors aquí hi ha l'altra part, que és aquesta frustració de dir, ostres, amb el que jo m'esforço i els altres no em valoren com jo voldria, amb el que jo necessito que em valorin i jo mira què faig, bueno, perquè potser no fa falta fer tant i potser el teu valor no depèn ni de que hagis fet l'ensaladilla, ni de que et premiï l'ensaladilla, ni de que els altres hagin portat menys i també se'ls hagin estimat. És aquesta sensació d'injustícia, no? Tal persona no fa res i tothom se l'estima, perquè tu tens vinculat el fer amb guanyar-te la valoració i no necessites fer per guanyar, perquè la gent t'estimi. La gent t'ha d'estimar per qui ets. I si algú t'estima per lo que fas, doncs potser no t'interessa gaire aquesta relació, no? O sigui, hem de fer una mica de... I aquestes sacsejades que a vegades fem a la ràdio van bé perquè caiguin certes coses, no? Perquè deixis d'alimentar relacions en les quals només et valoren per si portes o no portes l'ensaladilla, no? O sigui, m'agrada molt aquesta... A part, és que a mi l'ensaladilla em queda molt bona, i llavors...
Jo també,
En tots els àmbits. En valoració i en plat. Doncs crec que és un bon indicador per veure si ens estem passant de frenada en aquell moment, o comprant una coca o una truita. Un altre dia, si tenim temps, doncs ho farem, perquè també ens agrada dedicar temps als altres i perquè a tu t'agrada dur-la, perquè saps que als altres els agrada. És el que dèiem, el canvi no és eliminar la necessitat d'aprovació, perquè a més això no és realista, sinó reduir la seva centralitat com a mecanisme regulador. O sigui, hem d'aprendre a detectar quan ens desplacem cap a fora, o sigui, quan perdem hores de son per fer una ensaladilla, quan és important que nosaltres dormim i als altres els hi portes una coca i estan igual de contents. Perquè ni saben qui ha portat cada cosa, ni què ha costat, ni menja ni pum, mentre hi hagi cerveses.
Alguna cosa, no?
Mentre hi hagi cerveses. I alguna per fer coixí, és igual aquest alguna que sigui,
efectivament,
no? I l'important és tu compartir i no perdre hores de son al dia. Avui escoltava l'Helena Puig, que és una psicòloga que m'agrada molt, en un estat de WhatsApp que ha posat, no? D'un programa de ràdio que fa, que deia hem de tenir cites amb nosaltres mateixos i de la mateixa manera que tu fas una cita amb el dentista i tu ets puntual a les 3 al dentista, perquè quan fem cites amb nosaltres mateixos no som puntuals? ostres, si jo sé que a mi em va bé anar a dormir a les 11, me'n vaig a dormir a les 11 i aquesta hora és sagrada com si hagués quedat per sopar i no vull arribar tard al sopar, doncs no arribaré tard a la meva cita a mi mateixa, que és anar a dormir a les 11 i l'ensaladilla, o ja la faré un altre dia al migdia,
exacte,
que tingui temps, i demà surto del pas, que l'important és compartir, i el bo del dinar és que hi vagi jo. Aquesta és la conclusió
bé, no?
A la que hem d'arribar. I descansada, i no enfadada, perquè l'altre no ha portat res i també hi ha anat, i a mi no m'ha quedat com m'hauria volgut, i ningú l'està valorant com a mi m'agradaria amb l'esforç que m'ha costat. O sigui, es generen moltes coses quan el fer alguna cosa pels altres acaba sent el centre. Per tant, hem de detectar això quan deixem de fer coses per nosaltres, quan... acostumar-nos a sostenir petites dosis d'incomoditat sense corregir-les immediatament, no? Doncs això, no vaig a fer això ara correcuita a les 12 de la nit, he d'acostumar-me a sentir, perquè jo fins ara ho havia fet sempre, i no fer-ho em genera malestar, no fer l'ensaladilla i l'endemà comprar alguna cosa, doncs és important sostenir aquestes petites dosis d'incomoditat que no són la mort de ningú ni suposen una debacle. Però és important que tu acostumis a sentir que t'adormis a la una pensant és que ja la podria tenir feta.
Exacte.
En comptes d'estar tant sostenint la incomoditat de no fer-la, ja la podria tenir feta, no? I estaria dormint fa mitja hora. Ja, però és que és important que te'n vagis a dormir a la una, però que no facis l'ensaladilla.
Exacte.
Que demà compris la coca.
Important l'exercici de
important
no fer-la.
Important l'exercici de no fer-la i sostenir aquesta incomoditat, perquè un altre dia t'adormiràs a les 12 i un altre dia diràs a les 11 em posaré a fer l'ensaladilla a l'igual.
Exacte.
I l'endemà te'n vas tan panxa a comprar el que sigui.
Exacte.
I un altre dia et presentaràs a puesto i dir hòstia, no he portat res. Et faig un bizum, què val la coca? Pues jo et poso la meitat.
Totalment.
I aquest és l'objectiu, no?
Sí.
Que no sigui el centre de la nostra vida fer coses per agradar als altres, perquè si no les fem no sentim que valem.
I tant.
Aquesta és la qüestió, no? Quina idea m'agradaria quedar-nos avui? Que no és el mateix agradar que estar bé. Quan aquestes dues coses es barregen i acabem depenent d'una cosa que no controlem, aquesta és la qüestió que ens pot generar aquesta alarma, no? Hem de començar observant quan apareix aquesta necessitat, aquesta incomoditat, quant pesa, què estem deixant de fer per mantenir-ho, no? En el cas de l'ensaladilla, estem deixant de dormir, estem deixant de dutxar-nos i mirar una sèrie per fer això. A vegades hi ha moments en què necessitem fer aquestes coses perquè tu t'has compromès i pensaves fer-ho fa dos dies i no t'ha donat temps i et toca fer l'ensaladilla a les 12 de la nit, però perquè l'esperen, perquè te l'ha demanat no sé qui.
Exacte.
I tu la volies fer fa dos dies i no és, bueno, és diferent, no vol dir que no, a partir d'ara mai més faré res pels altres, no.
Exacte.
No és això, no? Però tu no sentir que si no et presentes l'endemà amb l'ensaladilla de cop, tothom et mirarà.
Exacte.
I diran, ja li val, mira que no portar l'ensaladilla, la propera vegada no la convidem.
Clar.
No? Sí, això és el que pensa una persona d'aquestes característiques extremes.
No, i a més
extrema,
la cosa de portar-la i després igual que la gent no li faci ni cas de l'ensaladilla, saps? Que no se la mengin o que no li
diguin... Ui, no l'he tret, me l'he deixat a la nevera. Esto no me va, no, lo que yo quería, no?
Exacte.
O sigui, no anar a dormir perquè no la treguis.
Ah, sí.
Bueno, pues aquestes coses són les que ens hem de plantejar quan ens passa això.
I tant.
Tots i totes sabem que és molt difícil sostenir aquesta incomoditat, però a la vegada és molt important, perquè evitar l'ansietat puntual i dir, la faig perquè és que prefereixo fer-la, estàs agravant el problema. El moment, fer-ho i cedir, ja hem dit abans que té aquest benefici immediat de suavitzes aquesta ansietat, perquè al final el que estàs fent és... el cervell em diu que allà hi ha una alarma de supervivència i jo li faig cas, però no sempre el cervell té raó. De vegades hi ha patrons que s'han après en entorns en els que no hi havia una seguretat garantida i nosaltres hem après a sobreviure d'una manera que té un cost i amb el temps hem d'aprendre a detectar això i aprendre a corregir-ho. I no n'hi ha prou a entendre-ho. Després ho hem de fer. Igual que quan tu vas al gimnàs saps que comences amb una pesa d'un quilo, després dos, després sis, després vuit, després ho saps i la teoria la saps, però després ho has de fer.
Clar, s'ha d'actuar.
Has d'actuar perquè no n'hi ha prou amb saber-ho. Saber-ho està bé, però després has de sostenir.
Efectivament.
Aquesta incomoditat. Has de començar a fer coses diferents i acceptar que pot ser que els altres no et validin i tu intentar estar bé amb tu mateixa.
Doncs, Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies per aquest espai de psicologia
i... Barra gastronomia.
Barra gastronomia. Els nostres oients, doncs, alerta amb les ensaladilles que feu. Seleccioneu-les bé.
Exacte. Seleccioneu bé les ensaladilles, seria el titular.
Exacte.
Les ensaladilles que feu.
Mil gràcies, Vanessa Parellada.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.